Avui en dia és força normal trobar boixes i boixos a la nostra illa amb un pare o una mare formentera i l'altre estranger. Però això no era tan comú anys enrere. Justament la setmana passada l'escriptora Sabina Pons presentà a Eivissa el seu llibre Madre Alemana, Padre Mallorquín. Avui parlam amb ella sobre les vivències d'infantesa i joventut que ens narra en aquesta obra i també parlarem amb gent de Formentera que té pares d'aquí i de fora. Anem a pams, però, i connectem primer amb na Sabina Pons. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sabina, explica'ns un poc la teva història. Dius que et vas criar en un hotel?
El meu pare tenia un hotel, no era un hotel, era una ciutat de vacaciones, se deia. Era un conjunt de bungalows, un pinar, i res, tinc molt bons records d'aquella època perquè, bueno, era el boom del turisme dels primers 70 i encara Mallorca era un lloc molt paradisíac.
La teua mare, de fet, és un dels personatges claus del llibre, una dona que abandona la seva Alemanya natal per marxar a Mallorca a viure amb un illenc de qui s'enamorà. En aquell moment, no sé si la família alemanya ho va considerar una bogeria, això.
Bueno, per començar, no sabien ni on era Mallorca. O sigui, no, se pensaven realment que vivíem a coves aquí, no? Llavors, el meu predí, quan mo mare els va dir que se n'anava a Mallorca a viure, va dir una frase que ja ha quedat com una frase mítica dins la família, i li va dir: tu te'n pots anar, però tornaràs a peu descalça creuant els Pirineus, no? Va ser fantàstic, perquè després el que va passar és que tota la família va acabar a Mallorca.
Bé, doncs tot lo contrari.
Tot lo contrari.
Tu quan anaves a Alemanya, no?, a veure la família de la teva mare...
Sí.
Com et senties? Et senties mig alemany? Et senties de fora? Et senties com?
Mira, amb els nins passa una cosa molt, molt estranya, no? I és que els nins, o el manco és el que jo he observat, als nins no els agraden ses mitges tintes, no? No els agrada això de tenir dos nacionalitats, dos països, que un li xerri amb un idioma, l'altre li xerri amb un altre. Els nins com que volen seguretat, volen ses coses clares, no? Per això també suposa l'èxit de Disney, no? On els bons són molt, molt bons i els dolents, molt dolents. Llavors, a mi m'adonava la sensació de que me volien imposar una cultura mestissa i jo no volia, no? Jo volia ser mallorquina, jo volia ser espanyola. I quan anava a Alemanya, com que ho feia constar, saps? Era estrany, ara que ho penso.
A més, el teu llibre està plegat d'anècdotes d'aquells anys inicials del turisme a Mallorca. Conta'm-nos alguna, va!
A veure, mira, per exemple, mo mare quan va decidir venir a Mallorca se va preparar psicològicament per la calor, no? Però no pensava mai en el fred.
Sí.
Ella no pensava que aquí fes fred i manco que les cases no estiguessin preparades pel fred, no? Llavors, aprofitant una anada de mon pare d'un mes, de vacances, mo mare va decidir que posaria tots els radiadors del xalet que teníem, que era molt humit, dia i nit.
Caram.
I quan va arribar la factura de Gesa,
sí,
mo pare va hiperventilar. O sigui, se pensava que mos havien enviat la factura de Patxa Eivissa, saps? O sigui, que realment mo mare tenia aquesta sensació de que a Mallorca mai feia fred. Però sí que feia molt de fred.
Sabina Pons, Madre Alemana, Padre Mallorquín. Sabina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I seguim precisament amb aquest argument per ara explorar les experiències formentereres de Madre Alemana, Pare Formenterer. Tenim amb naltros a una d'aquestes filles, podríem dir, mixtes. Suposo que la reconeixereu. Hola, bon dia.
Bon dia.
Doncs sí, és una Alejandra Ferri, la presidenta del Consell Insular de Formentera. També li passava el que deien a Sabina Pons, no?, quan era petita, de és que als boixos no ens agrada això de ser mig mestissos, volem una cosa o l'altra?
Bueno, evidentment tens aquesta sensació. A casa sí que dins de lo que és l'àmbit de casa érem molt internacionals. Vull dir, els meus pares es varen conèixer parlant amb anglès, perquè el meu pare dominava millor l'anglès al principi que l'alemany. Això també va canviar amb el temps. Ma mare ens parlava en alemany, el meu pare ens parlava en formenterenc i nosaltres contestàvem en castellà. Vull dir que allò era un mix que quan venia qualsevol a casa no s'enterava de res. Però sí que és cert que jo hi puc parlar també pel meu germà, ens hem sentit sempre formenterencs, no? També és cert que amb el transcurs del temps te n'adones que hi ha diferents coses que t'has habituat més a la part germànica, per dir-ho d'alguna manera, que a la part d'aquí. Jo, per exemple, pues el sopar després de les 8, per jo, és un suplici.
I quan vas a Alemanya, suposo que per l'accent ho deuen notar, un petit accent...
Bueno, en el meu cas, com quasi vaig aprendre abans l'alemany amb la meva mare que inclús el castellà, pues no tinc molt d'accent. Inclús et diria que igual m'equivoco en alguna forma verbal i els alemanys deben pensar, ja que està en Lota on ha estudiat, no? Que parla així de raro, perquè l'accent no el tinc, però sí em puc equivocar en algun tema gramatical.
En algun moment, al llarg de la teva vida, has pensat en anar a Alemanya a viure?
Mai, perquè realment ma mare va venir a Formentera a principis dels 70, va venir amb el seu primer marit, en Reinald Bünscher, que tots el coneixem també, el fotògraf, i per ella va ser com aconseguir la llibertat. Per ella, Alemanya, els horaris, lo estricte que era tot allí, li semblava estar tancada. I quan va tenir la possibilitat de fer-se la nacionalitat espanyola, se la va fer. Vull dir que si li agradava anar de visita a Alemanya, però per ella Formentera era la seva casa, la seva vida. Encara que mai va aprendre a parlar bé ni el castellà ni el català, que és molt típic també de molts dels residents alemanys que tenim.
Per què? És molt difícil per un germà o una persona que parli alemany aprendre una llengua llatina o...?
Pues no ho sé, també ells tenen aquesta costum, no? de sempre anar amb els seus, i aquí sí que ara ja no tant, però en aquella època sí hi havia molts d'alemans pues en la mateixa situació, no? Alemanys, que sí, que eren alemanys i es defensaven com alemanys, però que els agradava molt més Espanya perquè aquí pues no era tot tan seriós ni tan estricte.
Els alemanys són realment capquadrats?
Els alemanys són capquadrats.
Per què?
No ho sé, però jo a vegades també ho soc, així que estic segura que els alemanys són capquadrats. Jo, una de les distincions més dràstiques que faig és que, per exemple, nosaltres aquí, els que ens hem criat a Formentera, hem conegut molts alemanys aquí a l'illa, i quan els coneixes aquí, ostres, tot és felicitat, tot està molt bé, i quan vas a visitar-los i dius, escolta, estic aquí, no? Envies un WhatsApp, ostres, pues jo fins la setmana que ve no puc perquè tinc això... Són molt massa organitzats, i per jo la diferència més gran és que ells viuen per treballar i nosaltres treballem per viure.
Sí, però quan venen aquí a Formentera no tenim aquesta sensació, justament el contrari, no?
Perquè estan de vacances, però quan no estan de vacances són molt estrictes amb ells mateixos, no? I crec que això inclús pues, crea aquesta sensació i necessitat d'haver de sortir d'allí.
Et senties forastera a Formentera i forastera a Alemanya en algun moment?
Forastera a Alemanya, sempre. Forastera a Formentera, no. Em vaig sentir més forastera quan vaig anar a estudiar a Mallorca. Allí sí que em sentia forastera, però no per ser a Alemanya, sinó per ser de Formentera, inclús. No? M'ha fet molta gràcia el que ha dit la Sabina, de que pensaven que vivíem en coves.
Sí.
Jo quan vaig estar als 14 anys, vaig anar el primer any a Mallorca a estudiar, i em vaig portar una amiga mallorquina aquí a Formentera, i quan arribàvem amb el barco em deia, n'hi ha cotxes, n'hi ha cases. És a dir, ni els mallorquins fa 25 anys tenien clar com vivíem. Vivíem a Formentera, així que era la gran desconeguda, no vull sebre, no? Pues per alemans o altres nacionalitats devia ser, bueno, un altre món.
Bé, esperem que aquestes coses vagin canviant, eh? a poc a poc. Mira, tenim també un altre formenterer de mare alemanya i de pare d'aquí, de la nostra illa, és en Daniel Costa. Daniel, hola Daniel, molt bon dia.
Bon dia.
A veure, Daniel, perquè et situïn, explica'm de can què ets perquè la gent de Formentera et situï.
Bueno, jo soc de Can Fulgencio, des de Can Paciencis, i bueno, sí, som a la mana, com has dit tu, i això.
Explica'm-vos un poc, tu com vas portar aquesta condició doble, no?, de formenterer, però amb aquesta ascendència lingüística i cultural a Alemanya. Et senties una mica alemany, una mica d'aquí? Era complicat per un boix petit entendre aquesta doble condició?
Jo, la veritat, que mai he tingut cap tipus de complicació per res, però jo era el més, sempre ha estat el més natural. Sí que, per exemple, quan jugava a futbol a Alemanya o a Espanya, sempre anava per els dos equips per igual, per exemple, i no he tingut realment mai cap preferència per una nacionalitat que per l'altra. O sigui, jo sempre m'he estat un poc indiferent en aquell sentit. M'he sentit de les dues nacionalitats per igual.
Has pensat en algun moment en anar a viure a Alemanya?
Sí, sí, la veritat, i encara ho segueix pensant. Anar a viure per tota la vida no, però fer una temporada, un parell d'anys, qui sap, per ahir, sí, perquè també és molt polit i m'agrada molt la gent d'ahir. O sigui que sí, ho segueix pensant.
Per què? Explica'm-nos per què t'interessaria. Què és el que et crida l'atenció?
Bueno, em crida l'atenció... Més que res, la gent d'ahir i la forma en què està organitzat tot, i per canviar més que res un poc d'aires també. No és que m'hi llami l'atenció res específicament, però és més que res per canviar d'aires, i la gent d'ahir d'Alemanya té algo, un caràcter específic que, pues, que m'agrada bastant també.
Com és aquest caràcter, Daniel?
Bueno, és que precisament d'on és ma mare, que és de Colònia, pues ells són molt oberts i per lo general són tots molt amables i ajuden, tenen ganes d'ajudar, i n'hi ha un algo que em transmet més felicitat d'alguna forma, una felicitat diferent, vaja, i m'agrada bastant, sí.
Tenim aquí amb nosaltres en Alejandra Ferrer, també amb la mateixa condició que tu, de pare formenterer i mare alemanya. Ella ens deia que hi ha molta part de la comunitat alemanya d'aquí, de Formentera, que li va costar el seu dia parlar en condicions el català o el castellà. La teva mare és tot el contrari.
Sí, la mama és que li agrada també molt el tema llengües i s'adapta bé, i sí, sí. A ella no li ha costat molt, no?
Què creus que podem aprendre dels alemanys per Formentera?
Els alemans per Formentera.
Sí, què podem aprendre d'Alemanya que pogués anar bé per Formentera?
Ah, per Formentera. Quizás tema de... un poc de tema d'organització, sí que és veritat. Per exemple, que els alemans, pues, tenen tot molt, molt quadrat, molt organitzat, almenys els que jo conec, organitzen tot en dies, setmanes d'antelació. I jo, per exemple, sóc un poc com els de Formentera, també, no tots, està clar, però alguns, per lo general, sí que són molt d'anar a última hora i anar despreocupats.
Sí, sí.
I a voltes pues, va bé, i a voltes pues, és veritat que n'hi ha que estar millor organitzats.
Daniel Costa, moltes gràcies.
Nada, a tu, bon dia.
Bé, són les 11:10, les 6:10, ens segueix acompanyant aquí na Alejandra Ferrer. La paraula quadrat també ha sortit amb en Daniel, eh?
Sí, sí, ha sortit. Jo i afegiria una cosa en el que sí que podríem agafar dels alemanys, i és tant la responsabilitat social, és a dir, la consciència que tenen ells, per exemple, de que el mobiliari públic és de tots,
sí,
o de que el que paga l'Estat ho estan pagant entre tots, i la responsabilitat mediambiental. També crec que ens duen avantatge amb aquests dos temes, encara que la societat de Formentera va molt per davant d'altres societats a nivell nacional, però sí que és un tema que allí es té molta, molta cura.
Sí, home, els Verds ja fa dècades que estan funcionant al Reichstag, i a més també, doncs, els moviments anti, per exemple, energia nuclear van sorgir d'allà fa molts anys ja. La teva localitat de referència a Alemanya, quina seria?
Pues en tinc diferents. Ma mare va néixer a Bonn, a Colònia, justament també. Tinc família que està visquent a Düsseldorf i el pare dels meus fills és d'Hamburg. Així que pues, em vaig estar moguent per allí. Després també tinc família a Múnich i bé.
De tot.
Són, sí, i justament són tres ambients completament diferents. Hamburg, quan més al nord te'n vas, més seca és la gent, fins que no la coneixes. Sí. Colònia, justament, està enmig, però té un caràcter molt del sud. Düsseldorf ja no és tant del sud. I Múnich és una ciutat pues, molt com universitària, molta gent jove, i que els agrada estar moltíssim pel carrer. Així que també és un poc com...
És una ciutat rica, no, Múnich?
Sí, molt. Molt rica, sí.
Abans dèiem com ens veien els alemanys als anys 70, 80, no? 60. Com ens veuen ara?
Bueno, això és complicat. Jo crec que hi ha dues visions diferents, és a dir, la dels alemanys que venien fa 30 anys de vacances i que encara venen, i dels nous, dels joves alemanys. Crec que els joves ens veuen tal i com som. Sí que bueno, està aquesta part de que són menys organitzats i tal, però no hi ha tanta diferència. I la gent major sí que ha notat un canvi molt gran, perquè quan començaven a venir, Espanya i les Balears bàsicament eren com per ells ara Turquia, no? Que era un lloc on anaves amb una moneda diferent, amb una gent diferent que quasi era un país subdesenvolupat, no?
Bueno, així era, als anys 60.
No.
Així era, no? Ja...
Vull dir, així de clar. I, clar, la gent gran, que li costa molt acostumar-se als canvis, quan ve ara, no acaben d'acceptar que no continuï sent així, no? I que realment, pues, aquell que era el propietari d'un hotelet d'aquella època, pues, l'hagi de tractar com a empresari, pues els costa als alemanys majors. Ja et dic que els joves ja és un altre món, no?
I a Formentera qui troba a faltar aquell turisme alemany dels anys 80, no? Un turisme tranquil, amb la bicicleta, una mica pintoresc.
No, efectivament, a veure, és un turisme que ens va anar molt bé en aquella època. També és cert que si agafam els mateixos, venien amb unes motivacions concretes, evidentment sol i platja, però també els preus que teníem en aquella època, clar. I per això aquest tipus de turisme és irrecuperable en aquest moment, no? El que hem de fer és treballar amb les noves generacions alemanyes, que igual no seran tan pintorescs, però sí que són respectuosos amb la natura, els hi agrada molt anar en bicicleta, i hi ha moltes coses que sí que coincideixen.
Va, abans d'acomiadar-nos i amb aquesta entrevista en què hem estat parlant sempre a cavall d'aquestes dues realitats, la d'Alemanya i la nostra, i ja aprofitant que tenim doncs, una persona que domina perfectament l'alemany, una paraula bonica de l'alemany que a vostè li agradi?
Allò m'agrada molt, kuscheln.
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 Sí, perquè a més no té traducció.
Ah,
és com una, és com abraçar-se, però més. I no té cap component de caire sexual o tal, sinó és un abraç molt, molt especial. És com una mescla entre abraç i comoditat i acolliment. I és una paraula que m'agrada molt.
Alejandra Farré, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.